El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC 1. Amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillem, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. Ha arribat el dia, sí, ha arribat el dia que estàvem esperant, a les 9 en punt de la nit, Barça-Reial Madrid. Un dels partits corresponents a la jornada 26 de la Lliga Masculina de Futbol. Un Barça-Madrid apassionant, com gairebé tots, però amb una rellevància, jo crec que especial. El Madrid arriba al Camp Nou amb molta més necessitat de guanyar el partit que no pas el Barça. Si el Madrid empata o perd, jo crec que dirà adéu a bona part de les seves opcions de tornar a guanyar el campionat de Lliga. Si el Barça guanya 12 punts més que el Madrid, en quedaran 36 per disputar. Per tant, l'equip de Xavi, que guanyant avui, tindrà ja un bon tros de Lliga a la butxaca. Sense Pedri i sense Dembélé, però amb Araujo i Lewandowski, en el cas del Barça de Xavi. I el Camp Nou. El Camp Nou. La primera vegada que el Barça de Xavi jugarà contra el Madrid al Camp Nou. L'entrenador del Barça, alguns potser us sorprendrà aquesta dada, encara no ha jugat un partit contra el Madrid aquí, en aquest estadi. N'ha jugat uns quants, però sempre lluny del Camp Nou. Ho dic perquè avui l'afició, l'estadi, la graderia, ha de ser fonamental, evidentment, per acompanyar l'equip i ajudar-lo a sumar 3 punts que serien gairebé decisius. És un dia de nervis, és un dia d'impaciència i per això comencem un parell d'hores abans, perquè hi ha un bon tros de Lliga en joc i així doncs ens fem companyia tots plegats. Com acabarà la nit d'avui? Amb el Barça amb només 6 punts d'avantatge respecte al Real Madrid? A 9 o a 12? Passi el que passi, els de RAC1 hi serem per explicar-vos-ho i per compartir totes les emocions d'un partit molt i molt especial. Per cert, hi ha dos protagonistes que no tindran cap incidència en el marcador i en el que passi al terreny de joc, però dos protagonistes també diferents en aquest Barça-Madrid d'avui. Un, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, que no serà la llotja, el president del Madrid que continua alimentant la bèstia, i l'altre, la Rosalía. Avui el seu motomami serà protagonista al pit de la samarreta dels futbolistes del Barça. Avui som una gentada de por perquè el partit s'ho mereix. De fet, compartirem aquesta prèvia amb els companys del Superesports i amb el seu director i presentador, el Xavi Puig, que ja feia una estona que bellugava per aquí. Hola, Puig.
Hola, bona tarda.
Estàs bé?
Sí, perfectament.
L'anaconda a lloc?
Sí. A lloc. 9 punts de diferència, l'anaconda encara es comporta bé.
Es comporta bé. Laia Coll, hola.
Hola, bona tarda.
Una de les característiques de Carlo Ancelotti, l'entrenador del Real Madrid, és que fa oficial l'11 del seu equip, a vegades fa la sensació que el podria dir dos o tres dies abans. Vull dir, l'home va haver-hi un dia que estava cansat de filtracions i va dir, doncs el trauré molt d'hora. I ja tenim l'11 oficial del Real Madrid.
Sí, perquè ara el que fa Ancelotti és el dona exactament dues hores abans i avui, fidel a la seva cita, a les 7 en punt ha tret l'11 oficial per jugar aquest clàssic tan i tan important pel Barça i també pel Real Madrid, perquè saben que és l'últim tren que tenen si volen seguir tenint opcions d'aspirar al títol de Lliga. L'11 del Real Madrid per jugar avui al Camp Nou és el format per Courtois a la porteria, Carvajal, Militao, Rüdiger i Nacho en defensa, mig del camp Camavinga de pivot, interiors Modric i Kroos al davant, Fede Valverde, Benzema i Vinícius. Per tant, 11 de gala, sense sorpreses. Ancelotti avui al Camp Nou.
Hola, Marta Ramon. Bona
Hola,
tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Xavi s'espera una mica.
Sí. Xavi, una mica de calma.
Una mica de calma.
Sí.
Hola, Joan Lluís García.
Bona tarda.
Primer clàssic també al Camp Nou,
Primer clàssic al Camp Nou. Sí, senyor. I l'anaconda que es va fent gran,
Sí. Això és bo. Aquests dies són divertits, són especials. Hola, Marc Guillem.
Hola, què tal?
Tot bé?
Sí, amb il·lusió. M'alegro. Jo crec que amb tranquil·litat. Es pot tenir.
Tranquil·litat, sí, és l'home tranquil. És el Christensen del Barça Juga RAC1. Marc Guillet.
Tant de bo.
Jaume Molló.
Hola, Pou.
Com estàs?
Doncs, de moment, més en el mode Puig, és a dir, queden dues hores, però a mesura que s'acosti el partit i quan comenci i t'ho explico, estaré ja en mode Joan Lluís. O sigui, en el compte total.
Hola, Gerard Ballera.
Hola, bona tarda, eh?
Bona tarda. Em veu, eh?
Sí, després sí, de perdre amb l'últim partit, perquè no era jo, eh? Aquell que vau escoltar, no sé qui era, però jo no... No era jo.
Però vaja, per recuperar temps, per després poder anar un parell de dies a Madrid...
Sí, vaig fer la recuperació a Madrid, com aquell qui diu.
Està molt bé. Ara la que tenim una mica així és l'Aia. Yep. Ara tenim a tu una mica així, no?
Sí, com... no sé per què.
No acabes de girar rodona, no? Bé o no? Podràs aguantar bé?
Sí, home, sí. Avui és un clàssic. Avui ho donarem tot. Demà ja veurem com és la recuperació postpartit, però de moment avui al clàssic anem amb tot.
A la meva època hi havia una parella molt famosa que eren l'Epi i el Blas. Avui sones una mica com el Blas.
Va, sigueu aneu-vos i no us passeu. No et passis. I disculpes a l'audiència si en algun moment la veu no arriba, però intentarem fer-ho el millor possible.
Només faltaria. Vull dir, al final, les males companyies passen factura. Guillem Estadella, hola.
Hola, bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bé, molt bé, amb molta il·lusió, moltes ganes. Jo crec que 3-0 i cap a casa, tot fet.
Hòstia, oh, molt bé.
I ja està. Vull dir, menys tonteries, i s'ha d'anar a decidir, amb ganes, amb il·lusió, hat-trick de Ferran Torres i a dormir.
El dia... Hòstia, el dia, per favor. Vull fer la broma. El riure del Molló ha estat una mica irrespectuós i tot, eh?
Aquest el pots incorporar a la funció.
Sí, sí, aquest funciona molt, funciona molt. Sí, sí, sí.
I el dia del Ceuta no hi era, però avui sí. Aleix Pariser, hola.
Hola, què tal? Bona tarda a tots i a totes.
Bona tarda.
Què? Jo estic escalfant motors encara.
Escalfant motors. Sí. És que per això s'ha de començar dues hores abans.
Sí. M'anirà bé, la vostra companyia, anar-vos sentint. Jo crec que sí, acompanyareu bé en aquest procés d'escalfament que tinc.
Ajuda a fer teràpia, i tant.
Un apunt ràpid del Real Madrid, ja tindrem temps després d'analitzar-lo en detall. Cap sorpresa, no? Vull dir, Ancelotti no és l'entrenador més intervencionista de la història, no?
De fet, repeteix 11, no?, de la Champions,
sí,
diria.
Sí. Exacte, repeteix el mateix 11, no hi ha cap tipus de sorpresa, allà no hi ha el debat del quart migcampista o tres davanters, o si s'ha de sortir Tchouaméni, no, la veritat és que no fa cap canvi. Va jugar molt bé contra el Liverpool, tot s'ha de dir, i doncs ja no ens esperàvem grans sorpreses tàctiques. Ancelotti no és que prepari molt tàcticament els partits, és el seu 11 de gala, s'hi troba amb confiança, Camavinga sobretot, que potser era l'home que podia estar una mica entredit o que es podia parlar, sabíem si sortia Tchouaméni, que en principi la seva posició ideal és la de mig centre, fins i tot jo crec que té un perfil més adient per jugar de mig centre que Camavinga, però està amb molt bones sensacions Camavinga, arribant a porteria, està fi, s'ha afiançat una mica en aquesta posició, el manté, com també manté els dos interiors, els dos clàssics, Kroos i Modric, que potser arribaran un palet justets de forces després de la Champions, potser sí, però el futbol el tenen tot, el tenen al cap, i la veritat és que són una garantia amb aquest 11 que un altre cop torna a sortir al quart migcampista, amb el verde.
Faig una pregunta directa a tots els integrants del Barça Juga RAC1 avui. Si podeu contestar amb un sí o amb un no, us ho agrairia. Firmeu l'empat ara mateix?
Jo sí.
No.
No.
No, però signo sortir a 9.
Està molt bé. M'agrada.
Jo puc sumar-me? Em puc sumar aquest vaixell?
I tant.
Jo hi poso que si juguem bé, si juga bé, sí que el
firmo. No el firmo.
Jo sí.
Sí, eh?
Sí.
Jo no el firmo.
Puig?
Jo tampoc. No el firmo.
Va. Molt bé. Jo tampoc, no el firmo ni de conya.
Jo crec que a tots ho has dit tu molt bé a la introducció, no? Amb 12 ho tens sentenciat, amb 9 la Lliga jo crec que segueix sent teva, amb 6 seguirem sent optimistes, però tal com està jugant l'equip, més val que no hi estiguem a 6 i més val evitar-ho, no? Això, llavors evitar-ho a tota costa, sortir d'aquí 6.
Hi ha un factor a tenir en compte, que sé que no és rellevant del tot, però pot ser important, que és el factor que després d'aquest partit venen 15 dies sense futbol de clubs.
Sí.
I això a vegades fa que la olla, si acabes, diguéssim, abans de l'aturada amb un mal resultat contra el Madrid, la olla faci xup-xup molts dies.
Sí.
I això pot crear un clima, no?, tal com està la institució, el sideral aquest del Negreira, etc. I en canvi, al revés, no? Si pots estar sucant pa els més 12 durant 15 dies, jo crec que també suma.
Totalment, que si no pots passar pàgina ràpidament, allò sempre que dius, no? Després d'una derrota toca aixecar-se i tens un partit al cap de dos dies per, o tres dies per passar pàgina, aquí no, aquí t'ho has de menjar durant 15 dies. I tot el que sigui sortir o mantenir la distància de nou o ampliar-la, seran 15 dies molt plàcids. A més, 15 dies per anar cremant dies i jornades per veure d'una vegada Pedri a Dembélé una altra vegada amb l'equip i creuar els dits per veure si arriben pel dia del segon clàssic que tindrem d'aquí tot just, vaja, el 5 d'abril. I si el perds, home, els megàfons allà són molt grans i els 6 punts semblaran que ja són 0.
5 minuts i arribarem a un quart de 8 de la tarda. Dues hores de prèvia per un clàssic que pot servir perquè el Barça tingui mitja lliga a la butxaca, que compartim amb el Puig i amb algunes veus habituals del Superesports, oi, Xavi?
Sí, ara de seguida farem una mica de consultoria externa amb clàssics del Superesports, com és el cas del Josep Maria Fonalleres i també d'en Titot, d'en Francesc Rivera, que a més el tenim per la rodalia del camp, perquè és un dels que serà a l'estadi avui omplint aquestes butaques, i també hi afegirem a la festa el pantallero Toni García Ramon per veure com viuran aquest clàssic, aquest Barça-Madrid que pot sentenciar pràcticament la Lliga.
Molt bé, doncs farem una pausa per la publicitat i ja fem aquesta primera taula, aquesta primera tertúlia, aquesta primera xerrada amb algunes veus habituals del Superesports. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Tienes una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
SEAT Flex és la manera més flexible de tenir un SEAT. Ara tens SEAT Flex. Tria el teu SEAT sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. SEAT Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa. Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar al teu smartphone. Gaudim del camí. Recorda revisar l'estat i pressió dels pneumàtics. Ells són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. 24 hores, 365 dies l'any al teu servei. Pinchazos24hores.com.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Restrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiqueta ambiental totalment garantits i que podràs finançar el 100%. Només aquest mes emporta't el cotxe ara i no comencis a pagar-lo fins l'estiu. Dissabtes obrim matí i tarda. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre espai i versatilitat. Eleva les teves expectatives amb Mazda CX-5. L'únic SUV amb ànima de roadster. Ara amb un any d'assegurança gratuïta. Més informació a Mazda.es.
Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. RomaKurumaMazda.com.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Vés-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolás al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passeu un minut d'un quart de vuit de la tarda els de RAC1 fent una prèvia de dues hores abans del Barça-Madrid, que començarà a les 9. Si el Barça guanya, tindrà 12 punts més que el Real Madrid. De fet, Molló, si el Barça guanyés de 3 gols de diferència, serien 12 més l'averaix.
Sí, senyor.
En cas que el Barça guanyés de 2 gols de diferència, serien 12, actualment també més l'averaix, perquè es miraria el general, no?, la diferència de gols.
Exacte, sí,
i
sí.
I ara hi ha una diferència substancial a favor del Barça, crec que ara està més 9 o més 8.
Sí, sí, clar.
La diferència entre els dos equips.
El Barça ha encaixat 8 gols només, per tant, l'averaix general també és favorable al Barça de manera clara.
Clar. Molt bé. De seguida el Puig amb algunes de les veus habituals del Superesports. Abans, però... tenim un premi per tots aquells que comentin la jugada amb nosaltres avui a través de les xarxes.
Efectivament, sí, sí, avui l'etiqueta habitual és FRACU, doncs avui juguem amb el clàssic RACU, aquí és on us anirem llegint, i veient, tenim un sorteig espectacular.
Sorteig espectacular. Regalem un abonament doble...
mare meva.
...per anar al Cabró Rock.
Home.
Perquè pugueu gaudir del festival, que és dels dies 16 i 17 de juny a la zona esportiva de Vic. Cartell de luxe amb artistes com Antonio Font...
ué!
Stay Homes,
ué!
Zo,
ué!
Joan Dausà,
ué!
Buos,
ué!
Els Amics de les Arts, de Tietz,
ué!
Làgrimes de Sangre,
ué!
Tribade,
ué!
Sara Roy,
ué!
I molts més.
Hola,
tots boníssim. Aquests artistes, 16 i 17 de juny, entreu a Twitter, comenteu la jugada amb l'etiqueta Clàssic RAC 1 i entrareu al sorteig d'aquest abonament doble pel Cabró Rock.
T'has oblidat el presentador, qui presenta el Cabró Rock, un tal Guillem Estadella.
Home,
sí. Ho fa molt bé, jo l'he vist algun any, jo he anat al Cabró
Rock,
és molt xulo. Jo vindré,
sí, sí, tu estàs afiançat, sí, sí.
Jo vindré,
sí, sí.
Ah, no, l'altre.
Perquè ja he demanat entrades.
Sí, sí.
Clar, però tu et conviden, no, perquè les estrelles us conviden.
No, 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 sí, no, 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 si fa falta, si fa falta, no, vull dir, ja ens pagarem. Si fa falta, no. Però com que el presentador el conec, doncs, bueno, el convida'm a veure.
Aquí qui faci el sorteig, hi ha un arroba Juan Pozo, que li toca.
Juan Pozo.
El conec, Passen 3 minuts i mig d'un quart de 8. Álvaro de Ma, hola.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Tenim el segon gran premi de la temporada del Mundial de la Fórmula 1 en marxa. Es disputa a l'Aràbia Saudita, crec que concretament a Jeddah, no?
Exactament, exactament. Un gran premi que està a punt d'acabar. Volta 46 d'un total de 50. I amb domini, quina sorpresa dels pilots de Red Bull, Checo Pérez, el pilot que sortia des de la pole position. Doncs lidera la prova, si no passa res estrany en aquests darrers girs, s'emportarà la victòria. I atenció, el seu company d'equip, Max Verstappen, és segon, sortia el 15è. Després d'haver tingut problemes mecànics ahir en la sessió classificatòria, ha remuntat 13 posicions i en aquest moment ocupa, com diem, la segona plaça. Per darrere, Fernando Alonso, tercer, si això acaba així, tornarà a pujar al podi. Ja ho va fer a Bahrein, a la cita inaugural de la temporada. I si no passa res en aquestes 4 voltes que queden mal comptades perquè s'acabi el Gran Premi, doncs Alonso aconseguiria el seu segon podi consecutiu.
I aconseguiria el podi, si no m'equivoco, amb una sanció de 5 segons per posar malament el cotxe a la graella, no?
Cert, cert, cert. En el moment de la sortida, el seu Aston Martin no estava perfectament situat en aquestes línies blanques que delimiten doncs on han de parar els monoplaces.
Sota, perdona, això és com les mans del VAR. Això no ho entén ningú, vull dir, no ha tingut avantatge de cap manera, Alonso.
No,
l'únic que estava el cotxe una
no,
mica a l'esquerra.
Però les normes són les normes, sí, diuen que el cotxe ha d'estar entre les línies i no ho estava. Sí que és cert que el safety car que hi ha hagut l'ha beneficiat, perquè ha pogut complir la sanció quan ha passat pels boxes sense perdre pràcticament temps, no? Ah. Però vaja, una sanció d'aquesta és una mica absurda. Sí.
Mira que t'ho dic vegades, Aleix, aparca bé l'Aston Martin.
L'ha posat una mica a l'esquerra, ja veus tu. Bueno, sí. Això m'ha semblat indignant, també. Bé, com les mans del VAR.
Endavant. Molt bé. Doncs,
no miris, Aleix, no miris.
No miris, sí, miro, sí.
Pendents del desenllaç d'aquest segon gran premi del Mundial de Fórmula 1. Tot teu, Puig.
Som-hi, va, obrim una mica de consultoria externa de clàssic.
amb en Titot. Hola, Titot, bona tarda.
Bona tarda.
Has arribat al camp o encara no, Titot?
Encara no estic gaudint d'aquest costum que teniu per aquí baix de fer cua abans d'entrar a Barcelona. I són les vostres tradicions i s'han de respectar. I encara estem aquí.
Molt bé. Tens clar on aparcaràs, però, o no?
Sí, més o menys.
D'acord, demana. És una bona notícia, com a mínim, que tinguis clar on aparcaràs.
Sí, és igual, perquè les multes estan més en un lloc com un altre.
Això és tradició tot arreu. Això, com a mínim, és tradició general, diríem, universal. Hola, Josep Maria Foralleres, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda, a ti tot, hola.
Hola.
Has aparcat, Josep Maria?
Sí, acabo d'aparcar a casa, però, vull dir que en aquest cas no tenia impediments. I deu ser que la gent deu haver sortit abans d'hora, que jo venia de la costa i no hi havia pràcticament gens de cua, eh? Vull dir que jo crec que la gent s'ha afanyat a poder ser a casa per veure el clàssic.
No venies de la costa, no? És que m'has enviat una foto. Què has fet avui a la costa, Josep Maria? Una orissada?
Bueno, això... Mal m'està dir-ho, perquè fa una mica de repelús per la resta de la gent, eh? Però un amic, un familiar, que es diu Marc Domènech i la seva família, m'han convidat a mi i la meva família amb una orissada a la platja, a la fosca. Però vol dir l'orissada, vol dir que aquest senyor s'ha aixecat a les 7 del matí, ha anat a fer els orissos, n'ha fet uns 200, i els ha obert arran de mar, a la platja. Els netejava... amb aigua de mar. I, esclar, aquest tipus de coses, o pagues una pastarada, que no seria el cas, o tens la sort de tenir algú que t'hi convida, no? I és un plaer. A mi els orissos no m'emocionen especialment, però fets així... ara diré una cosa una mica que vinclona, eh? Ja m'ho perdonareu, perquè avui l'anaconda ja també funciona. Però et menges el Mediterrani, saps?
Cora, mare meva, quina... A veure, Toni, avui li afegim a la festa un pantallero del Bundó. Toni García Ramon, hola, bona tarda.
Què tal, amics? Bona tarda.
Has dinat orissos, Toni?
No, jo pollastre a l'as i tortell. Soc més català que Jordi Pujol.
El clàssic de diumenge. El Titot tenim clar que veu el partit dins del camp, si arriba. Digues, Maria.
Que arribo.
Perdona, no, perdoneu, avui és Sant Josep i he menjat també crema catalana, eh?
Ah. Bé. Les tradicions s'han de complir, encara que sigui acompanyant-la d'orissos i crema catalana, que segur que lliga perfectament. Tu el partit et veus a casa, Toni?
Jo sí, però és que tinc un problema a casa, que passo a explicar-vos, és que tinc un spoiler al costat, a la paret del costat, perquè el meu veí veu el partit uns 40 segons abans que jo. No sé per què, si no tinc ni idea, però
sí,
quan...
perquè tu vas per internet i ell no.
No tinc ni idea, però quan ell ha marcat gol, jo encara no he marcat gol i tarda 40 segons. Sí, en el pis del meu veí ja ens han eliminat de la Champions de l'any que ve.
Posa't taps.
No, tremendo, i no sé, llavors, clar, puc fer... Sí, tinc diverses opcions, entrar i assassinar-los, els dos, perquè a més criden molt. Gol! I no només això, sinó que les faltes, com van expulsar algú, ja ho sé, quan fallen un penal, o sigui, ho sé tot, amb molta antelació. Llavors és veure un partit amb zero tensió, perquè si no criden ells... Però és que puc fer-ho qualsevol part de la meva casa, no sé si és que la paret està mal feta, però ho sento a tot arreu. A
perquè
tot arreu.
Anar a casa al veí, Toni, és una opció...
Podria ser una opció, però no ho veig clar. No ho veig clar perquè no vull entrar en detalls, però no són de la mateixa corda, llavors seria perillós.
D'acord, doncs millor potser aguantem a casa. Josep Maria, tu també a casa, amb veïns sorollosos o sense veïns sorollosos?
No, jo el que ara m'ha intrigat d'Antoni és saber si se sent tot...
No, a veure, són una parella gran ja, i només se sent el partit.
Bueno, perdona, sí. Què vols dir?
No,
que
vull dir,
encara tenim dret, eh?
Sí, però vull dir que no ho fan al menjador, això és...
Home, per què no?
No, perquè a veure, que dic que no ho fan al menjador, que jo no dic que no ho faci al menjador, dic que jo no he escoltat que ho faci al menjador.
No, Puig, no podia imaginar una tertúlia prèvia de clàssic millor que
que aquesta.
O sigui, però és part de s'engreixar una mica. No, o sigui,
em sembla de gols, sensacional. O sigui, sensacional.
Parlaríem de futbol.
Sensacional.
De gols.
Imaginar-me el Toni ara pendent de si hi ha altres sorolls o no hi ha altres sorolls.
No, jo no, sí, no, però vull aclarir una cosa perquè no hi hagi polèmica, perquè després surti malàs. Jo no he dit que no ho facin al sofà, dic que jo no els escolto fent el sofà.
Aquí la pregunta és si també arriben a 40 segons abans que tu o no.
A veure, amb el meu estat físic segur que arriben molt abans que jo.
Ara com ho reconduïm, això?
Ara el gag de veritat, el gag de veritat seria un d'aquests efectes especials sonors que sonés el timbre de casa i entressin els veïns.
Què fas parlant de nosaltres? Tu, Josep Maria, tens veïns sorollosos?
No, veïns no. Bueno, i si són sorollosos no ho són futbolísticament, eh? Tinc un pis d'estudiants al costat que t'asseguro que sí que són sorollosos amb tot això que esteu pensant ara malèvolament i amb altres coses. Però tinc un bar a sota. I el bar depèn a vegades de com m'estigui, si tinc la finestra oberta. També em passen no 40 segons, però un estonet abans sí. El que passa que miro de tancar les finestres i em penso que no m'arribarà, vaja.
Tot i tot ets sorollós veient un partit de futbol o no?
Jo no, és molt silenciós. Jo et diré que aquests 40 segons els tinc perfectament localitzats. Em passa a mi i li passa a tothom que quan mirem els partits per internet piratejats, diguem, no? O sigui, són els 40 segons de delay amb què es penalitza el fet de piratejar un partit per la tele.
No, perdona, a veure, Toni. Pago religiosament Movistar, o sigui, que truqui el senyor Movistar, el capità. Movistar, que truqui i digui exactament que estaves anant a casa meva. Però jo estic pagant religiosament...
No. Els pirates van més tard i tot, eh? I tot. Els 40 segons són... Els 40 segons són legals, en principi. Pel que jo tinc entès. Els pirates van una mica més enllà dels 40 segons. Però tu ets tranquil seguint un partit de futbol, i tot, deies, eh?
Sí, fins i tot hi ha dies que penso, gol!
Penses, eh? No ho dius.
Sí, exacte, sí.
No, aquests t'anirien bé, Toni, com a veïns. Un titot com a veí t'aniria bé.
Home, a veure, podríem fer una espècie d'intercanvi, venir, que vingui titot aquí. Ara que titot potser si deu pel sofà. Llavors no sé si sortiríem guanyant.
Escolta, o li canvio la casa pels teus veïns, no et molestarà, no sentirà res.
No, fantàstic. Jo compro, ja et dic, perquè això és insuportable. Perquè probablement avui aniran 2-0 i a casa meva encara no hauran marcat.
I la Lliga ja guanyada, Titot, si guanya avui el Barça?
Mira, això fa una mica de cosa, eh? L'hora de fer un pronòstic, perquè jo, com que sóc optimista de mena, penso, home, si guanyem 12 punts, això ja dic un pari, però de l'altra banda, si perdem, bueno, es pot pensar, home, així li donem... Fa més ràbia si acaben perdent perquè els hi tornarem a fotre la mel als llavis, no? Si sempre hi ha una excusa per poder ser optimista, per tant, a mi em va bé qualsevol cosa, perquè jo m'ho agafaré bé passi el que passi.
I si perd el Barça, Toni, ai, 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 o no, o tranquil?
No, jo sóc optimista aspiracional però pessimista vocacional. Llavors, a mi sempre em faria il·lusió pensar que jo pensaria que sí, que bé, que segur que guanyem, però al meu interior sempre hi ha un pessimisme, o sigui, és molt fosc. És com el meu avi assenyalant la tele quan van guanyar Wembley i diem, mira això bé perquè no tornarà a passar.
Per sort es va equivocar el teu avi. Tu signes l'empat, Fonalleres?
Sí, perquè l'empat es manté la distància que ara tenim, que és una obvietat, per això és així, i queda una jornada menys. Vull dir que el Barça no està per tirar coets, jo crec que el Madrid està en un moment millor, diguéssim, fins que el Barça no recuperi la columna vertebral i no pugui tornar a caminar com Déu mana, i doncs, guanyaries temps en aquest sentit, no? Home, amb 12 jo crec que ja està tancada la Lliga, perquè és una qüestió d'impossible, si més no, amb la defensa que té el Barça, i amb 6, una mica de canguelis, ja jo crec que ja els tindries. Amb un empat jo crec que, bàsicament, el que no es conforma amb un empat és el Madrid.
Tenim música de, sí, de fons, no? Que ens acompanya. Tu t'agrada com juga el Barça, Titot, últimament?
Mira, fa de mal dir, perquè sort que això és un... La Lliga és un torneig de la regularitat, no? Però i normalment un equip agafa un nivell i el va mantenint, però en aquest cas serà una mitjana dels alts i baixos de tota la temporada, eh? Perquè, hòstia, tan aviat a la que comencen dius, bueno, això va bé, guanyarem 1-0 igual, però va bé, com dius, això va malament, acabarem guanyant 1-0, però va malament, no? I s'hi nota molt, no? Si hi ha idees o si funciona, si ha sigut gaire bé, si no s'ha acabat quasi per atzar, no ho sé, jo crec que serà una mitjana, no serà una fotografia del nivell estable, sinó serà una mitjana de moments molt alts i moments molt baixos, no? I espero que el resultat final, diguem, dividit per tots els partits, sigui bo i acabi donant el campionat, no? Però no serà una lectura d'una regularitat.
En les estrelles de Blai Morell, Toni, quantes li poses al Barça actual?
Hòstia, per mi seria un 3 estrelles Blai Morell.
3 estrelles Blai Morell.
3 estrelles, sí. Si no soc, no, és que no... Saps què passa? Que jo, a la meva ment malalta, quan vam fitxar Xavi per mi era... O sigui, jo no pensava, no comparava amb el tio aquell del Polo Fluorescent, que ho deia, aquell senyor Santí.
El Tata.
No el comparava amb el Tata, ni amb l'altre que deia aquella que venia de cuidar vaques. Jo, per mi, jo el comparava amb Guardiola. Llavors, clar, això és el problema és meu, perquè he aspirat massa. He aspirat a massa, llavors no m'està convencent. Li posaria 3 estrelles perquè avui estic general, perquè és diumenge.
3 sobre 5, eh? Recordem que les apuntacions del Blai són sobre 5.
Que 3 del Blai Morell són 2 d'una persona normal.
Sí, sempre que hi ha generositat del Blai, que correcte. Això sí que ho té. Tu amb 3 també signaries, Fonalleres, o no, pel joc del Barça?
Sí, sí, entre 2 i 3, si es pogués fer un... 2.5, diguéssim, no? Perquè jo, per exemple, el que vaig trobar que el partit que em va agradar més del Barça és el que diguem-ne va agradar menys a la gent, que era el 0-1 de la Copa, perquè realment era un Barça desconegut i sense possessió, amb 15 minuts agafat dels 3 pals del galliner, però jo crec que allà va demostrar molta professionalitat i va jugar amb el que tenia. No sé quin entrenador deia que una cosa era jugar bonito, deia, i jugar bien. I jugar bonito implicava... Em sembla que era el del Burgos, sí, que va fer una roda de premsa.
Julián Caleros, deia, el del Burgos, viral, no? Fonallera, sí.
Exacte, sí. I venia a dir, per jugar bonito havies de tenir una tècnica especial i uns jugadors collonuts. I per jugar bé volia dir jugar bé amb les 3 o 4 coses bàsiques del futbol, que era també defensar. I en aquest sentit, el 0-1, la primera sensació deies, ostres, això no és el Barça, no és el meu Barça, no és el tipus de... I després et plantejaves fins a quin punt aquest ADN, aquesta manera de jugar, ha de ser una mena de marca, com si fos un estigma, no? Com si fos un tatuatge indeleble. Bueno, aquell dia convenia jugar d'aquesta manera perquè, entre altres coses, no tenies... No aquesta columna que dèiem, no tenies ni vèrtebres, diguéssim, no? Només tenies la defensa pràcticament per aguantar. Ara, és clar, si cada partit fos així, també t'acabaries pensant que estàs jugant amb el Getafe, no pas amb el Barça.
Sí, sí. Ara ho rematem. Abans
en tot cas, aquell partit...
Digues, senyor Maria, perdona.
Ei, no, res, que és evident que ens agrada més un altre tipus de futbol, però aquest futbol... De més de catenatxo i més de control i més de mal a Madrid no va arribar, si us en recordeu, ni una sola vegada a porta. I en aquest sentit, els que van quedar... Bueno, no sé qui va dir mig en broma que la millor manera de jugar amb un equip que guanya el contraatac és no atacar. I, bueno, és una tonteria, però aquell dia va acabar sent veritat.
Ara rematem aquesta consultoria de clàssic.
Avui el camp del Barça és una mica més complicat.
Abans acaba el Gran Premi de l'Aràbia Saudita, Álvaro.
Sí, amb victòria de Checo Pérez, la cinquena del pilot mexicà a la Fórmula 1. Ha firmat un cap de setmana fantàstic, pole position, victòria... Se li ha escapat, això sí, el puntet extra de la volta ràpida, ja que Max Verstappen li ha tret en el darrer gir del Gran Premi. Doblet de l'equip Red Bull, el segon consecutiu, amb Verstappen en la segona posició. Gran remuntada del líder del Mundial des de la 15a posició. I Fernando Alonso, tercer, ha completat el podi. Podi número 100 de l'asturià a la Fórmula 1, segon podi de l'any. 2-2 per Alonso amb Aston Martin.
Gràcies, Álvaro. Fins després.
Que vagi bé.
I ha començat la final de la Copa Sobal d'Embola, Lleó, Barça de Mar. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda. Sí, ha arrencat la final, aquest clàssic de l'Embola espanyol, tot i que ja fa molts anys que és un clàssic desigual, perquè el potencial del Barça és molt superior al de l'Ademar i la resta d'equips de l'estat espanyol. Ha arrencat amb un gol del Barça, primer avantatge al minut 2 de la primera meitat, Ademar 0, Barça 1, el Barça amb la baixa, finalment, d'Emil Nielsen, que ahir, recordareu, va rebre una pilotada a la cara d'un penal. A la segona meitat ja no va jugar per precaució i avui també per precaució és baixa. Per tant, a la convocatòria hi ha Gonzalo Pérez de Vargas, que és el porter titular, i el suplent serà Roberto Domènech, que és el porter del planter.
Li podria preguntar al Titot per aquest partit d'Embola, ell que va ser jugador efímer de l'Embol Berga, però prefereixo preguntar-te, Titot, què et sembla que el Barça porti Motomami avui al frontal de la samarreta?
Bueno, molt curiós, no? No sé gaire per què, però jo, a mi com em sembla bé tot, doncs no tinc inconvenient. No, bé.
És veritat que tu tens aquella teoria de que no ens hem de discutir amb ningú, no? Que es viu més tranquil,
sí,
sense discutir-se amb ningú.
Sí, no ens discutirem pas. Es veu que les samarretes pugen bastant de preu, no?, amb l'estampat aquest.
400 però, euros.
Sí, Déu-n'hi-do.
Si portés Brams, quan valdria una samarreta que portés Brams al frontal del Barça?
Hòstia, no sé, no gaire, ja t'ho dic.
Home, què vol dir, no gaire? Jo pagaria més per una de Brams que per una de Motomami, mira què et dic.
Hòstia, doncs no pateixis, que la setmana que ve la tens.
Perfecte. Perfecte. Doncs l'Aleix, jo també sé fer negocis, com tu.
Ben jugat.
Josep Maria, Toni...
Això que soluciona...
Sí, digue'm, Josep Maria.
No, t'anava a dir que això el que soluciona pràcticament són els titulars de demà dels diaris esportius, eh? Perquè si avui fa un gran partidàs en Gavi, ja m'imagino el Moto Gavi.
Mm. Hòstia, mira, trobat, eh? Sapera, s'apunta.
No, boníssim, insuperable aquest Moto Gavi.
Apunta amb Moto Gavi. Toni, que no cridin molt els veïns, moltes gràcies.
No, fareu una, si us sembla bé, ara sí? Faré una mica d'investigació de camp. A veure si ho fan al sofà o no. Ja us dic, la setmana que ve us ho comento.
Perfecte, ens informes puntualment. Gràcies, Toni.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Jean Maria, a gaudir del partit tot el que puguis. Gràcies.
Vinga, una abraçada.
I el Titot, que se'ns ha penjat, em sembla. O no, Titot, ets per aquí?
Sí, sóc aquí.
Ets aquí, estàs arribant ja
soc
o no?
Aquí. Encara no, ja arribarem.
Vinga, a poc a poc i bona lletra, que gaudeixis del partit.
Vinga, salut.
Doncs au, ja queda menys pel partit, Pou.
Sí. Ja hem escalfat una mica motors amb aquest festival de conversa, amb algunes veus habituals al Superesports i amb un dels pantalleros també del Bundó. Roger Saperes, hola.
Hola, Pou, què tal?
Tens novetats del cas Negreira?
Sí, per desgràcia sí, Pou. A veure, en relació a una informació que publicava avui el Confidencial, deia aquest mitjà que 9 mesos abans de fer-se públic el cas Negreira, la federació, i diu literalment el titular que feia servir aquest mitjà, va salvar el Barça dient a la Fiscalia que no hi havia cap mena d'incompatibilitat en les feines que exercia José María Enríquez Negreira. Fa pocs minuts hi ha hagut un comunicat de la Federació Espanyola en aquest sentit. Diu directament que la federació va fer públics els requeriments d'Hisenda, la roda de premsa que va oferir el passat dia 2 de març. Especifiquen que els requeriments daten del 2021 i el 2022. Recorden que la Federació Espanyola estava obligada a respondre a aquests requeriments. A partir d'aquí, una mica ja en la qüestió que destacava aquesta informació del Confidencial, que mai va ser informada la Federació Espanyola de quin era l'objecte d'aquesta investigació. Per tant, que no sabien què era el que estava investigant Hisenda quan els feien aquests requeriments. També que en l'etapa d'Enríquez Negreira els àrbitres no eren professionals i, per tant, podien exercir una altra feina al marge de l'arbitratge, i que amb l'arribada de Rubiales es va implantar un règim d'incompatibilitats en aquest sentit. També assegura la federació que emprendrà mesures legals contra aquest mitjà. Per tant, la resposta, com et dic, de fa pocs minuts, de la Federació Espanyola a aquesta informació que publicava avui al Confidencial, amb aquest titular que la federació havia salvat el Barça 9 mesos abans que esclatés aquest cas Negreira, informant a la Fiscalia que no hi havia incompatibilitats en les tasques que exercia Negreira.
Gràcies, Sabe. Fins ara.
Fins ara.
20 minuts i les 8. Fem una mirada a la teva hemeroteca, Joan Lluís.
Ah, sí, home,
avui
sí.
Què? Has anat a buscar algun,
home, és que
algun,
clar, veure...
algun moment per sucar una mica de pa.
És que avui era molt llaviner. Era molt
llaviner.
Què vols que faci? Avui, clar, és que podem, avui recordarem el que farem, serà recordar un clàssic que es va jugar precisament el dia que el Barça celebrava el seu 111è aniversari. Mira. Això vol dir, per tant, que era un 29 de novembre. Un 29 de novembre que va caure en dilluns, ja anem donant pistes. Un dia estrany per jugar un partit d'aquestes característiques, però és que hi havia eleccions al Parlament de Catalunya just el dia abans, el diumenge 28 de novembre, i per tant es va decidir traslladar-lo a dilluns. Jo crec que ja estic donant moltes pistes, va ser un dia estrany per jugar al futbol, però un dia en què es va veure un monument al futbol. I és que el Barça de Guardiola va guanyar 5-0 al Real Madrid de José Mourinho.
La Maroteca.
Baño al Madrid, publicava el Mundo Deportivo en portada l'endemà, i se veia una fotografia de Víctor Valdés amb la mà oberta indicant els 5 gols que el seu equip acabava de marcar-li al Madrid. Xavi, Pedro, Villa, por dos, i Jeffrey endossen a Mourinho la peor derrota de su carrera. Un d'aquells subtítols que sempre fan il·lusió a llegir, i més en aquell context, perquè tot just som a l'inici de la temporada 2010-2011, Florentino Pérez acabava de fitxar l'entrenador portuguès per mirar d'aturar l'hemorràgia del millor Barça de la història, que venia de guanyar un sextet i que semblava imparable. Florentino va fiar tot a Mourinho, que venia de guanyar ell mateix un triplet amb l'Inter i d'eliminar el Barça de la Champions, ja recordareu aquella eliminatòria ben querença, i ell corrent pel Camp Nou amb els dispersors encesos. La temporada va arrencar bé pels blancs, aquella 10-11, que van arribar al Camp Nou un punt per sobre del Barça. El Barça venia de guanyar l'Almeria 0-8 en aquell partit que ja hem repassat fa uns dies aquí a la Maroteca, i Mourinho jugava a escalfar l'ambient, com feia ell a la prèvia, i Cristiano també se'n van riure d'aquesta victòria, aquest 0-8, desafiant els blaugrana, dient que a veure si ho repetien. Els havia faltat 3 gols, es van quedar a punt. Mourinho, en tot cas, que va enfangar la prèvia, però també el partit, que es va jugar en un Camp Nou ple com un ou i per moments sota una intensa pluja, l'àrbitre Iturralde González va ensenyar 12 grogues i una vermella, en concret a Sergio Ramos, a les acaballes del partit. No sé si ho recordeu, li va exhibir una puntada de peu per darrere, molt lletja Messi. El pitjor del cas, però, va ser que quan li van ensenyar targeta a Ramos, Ramos va agafar a Puyol pel coll, que venia a posar pau per arribar a fer una petita tangana, i el va llançar a terra, a Puyol, que s'ha d'estar bé per poder tirar a Puyol a terra, i camí de vestidor, Ramos encara va tenir temps d'agafar pel coll a Xavi. És a dir, entrada per darrere Messi, agafant pel coll a Puyol, tirant-lo a terra, agafant a Xavi també pel coll, ja tenia una groga. En fi, evidentment, davant d'aquesta situació, li va caure una duríssima i exemplar sanció per part del Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol. En concret, la sanció es va enfilar fins a un partit de sanció. Un partit de sanció per Sergio Ramos, després d'aquell espectacle lamentable que va organitzar a les acaballes d'aquell 5-0. S'ha
de dir que el 5-0 va ser tan bèstia que mira el que li va suposar Ramos.
Que la puntada de peu a Messi la pots arribar a entendre en un context futbolístic de dir, ja, escolta, ja estic fins als nassos, ens estan humiliant a la cara i trec una mica d'orgull ara. L'espectacle després va ser demencial. Sí, com sigui, l'àrbitre aquí del Real Madrid Televisió fa uns dies acusava d'antimadridista, encara es va menjar un cop de culs a la cara de Carvalho, a la cara de Messi, i una pica baralla, no sé si la recordeu, entre Guardiola i Cristiano Ronaldo, que aquí Guardiola va ser molt murri, diguem-ho així, quan li va caure la pilota, i mig li va treure a Cristiano per provocar-lo.
Sí.
En tot cas, un cop va acabar el partit, Guardiola eufòric va dir una frase als seus jugadors que m'encanta per la contradicció que amaga: set humildes, però ha sigut un puto espectáculo. no ens flipem, però realment ho hem fet molt i molt bé, perquè realment aquell Barça fent un autèntic espectacle. I en roda de premsa em va deixar anar un altre que ens entronca una miqueta amb el debat que tenim avui ben presentament aquesta prèvia. No és només el 5-0, va dir Guardiola, el que queda d'aquest partit és com ho hem aconseguit.
Ara, ara.
Semblen paraules que hagués pogut dir aquesta mateixa setmana. I encara un altre fet que ens connecta al passat amb el present, i és que a diferència d'aquest clàssic hi va haver dinada directives aquell dia. Bé, no només dinar, sinó també dinar i sopar. És a dir, van sopar el dia previ, el diumenge a la nit, ja Florentino ja era per aquí, i van sopar Florentino amb Sandro Rossell, també un parell de directius més amb les seves respectives dones, i l'endemà Florentino, doncs, van fer el dinar més oficial, diguéssim. I abans d'entrar al dinar, Florentino va deixar anar un "la verdad es que aquí estoy como en casa". No és ben bé la situació que vivim actualment. Ja veieu que les coses canvien amb el temps. Bé, no del tot, perquè aquest, regirant aquest Mundo Deportivo d'aquest dia, a la pàgina 34 del diari he trobat que la nit anterior s'havia entregat un premi de ràdio, el premi Protagonistes, entregat, evidentment, per Luis de l'Olmo. Aquí, doncs, efectivament, a Jordi Basté. Hi ha coses, com deia, que les coses canvien, però Basté continua sumant premis radiofònics.
Tres quarts de vuit, 11 del Barça, Marta.
Sí, un 11 amb quatre migcampistes, amb Sergi Roberto i sense Kessié. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, Sergi Roberto i De Jong d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Doncs sorpresa a l'11 del Barça amb l'aparició de Sergi Roberto en detriment de Kessié. De seguida ho comentem. Laia, recordem l'11 del Madrid.
Courtois a la porteria, defensa, Carvajal, Militao, Rüdiger i Nacho, mig del camp, Camavinga de pivot, interiors, Modric i Kroos, al davant, Valverde, Benzema i Vinícius.
Laia, ets aquí a la rodalia de l'estadi, quin ambient hi ha? El Madrid ha pogut arribar amb calma i tranquil·litat?
El Madrid ha arribat amb calma i tranquil·litat, però és cert, és una cosa habitual que ha hagut...
No, Laia, et perdem. Perdem la comunicació amb la nostra companya, amb la Laia Coll. Intentarem recuperar la comunicació en breu. Passa un minut de tres quarts de vuit. Gerard, explica'ns una mica què has fet tu els últims dies per preparar aquesta prèvia llarga del Barça-Madrid. Amb qui has parlat per veure com s'imaginaven el partit d'avui? Guillem.
Ah, jo, home, sí.
Ara estava flipant una mica.
La cara de Gerard era espectacular.
Amb qui he parlat?
Guillem. Era per veure si estàveu atents.
No.
Un jardí, he parlat amb el sogre, he parlat amb...
No. Doncs mira, el que he fet ha sigut passejar-me per la redacció de RAC1 i parlar amb els editors i editores d'aquesta ràdio. I he de dir-vos que hi ha diferents opinions, eh? Vull dir, cadascú opina d'una manera. De fet, arrencarem amb el Jordi Basté, que està bastant neguitós.
Mira, m'extrec de tot el que ha passat durant la setmana més enllà del futbol i penso que el Barça té l'oportunitat d'or de rematar-ho, que el Madrid ve d'un partit de Champions, que estarà pensant amb el Chelsea, per tant 3-0, i així ho vull pensar. No sé si encara amb aquest temps que queda m'aniré al camp o no, perquè fins a ultimíssima hora no ho decidiré perquè visc relativament a prop del camp, però en fi, si no us escoltaré, gaudiu molt i canteu molts gols, pou.
Jo crec que patirà una mica Jordi Basté, que està amb el repte ara de deixar de fumar el tercer dia, a veure si avui no acaba. També hem parlat amb els Oscars, que atenció, que bueno, estan una mica esbiaixats i al final sempre reina l'humor.
La meva opinió sobre el Clàssic és que el Barça perdrà el partit per la mínima i guanyarà la Lliga. Això ho signes tu? Ho signes?
Ah, guanyarà, acaba guanyant el Barça.
Acaba guanyant
però
la Lliga.
Però comença perdent?
Comença perdent, sí? el partit, l'acaba perdent
també. L'acaba perdent també.
I guanya la Lliga. Aquest sembla, ho signes?
On juguen? La primera pregunta.
Aquest és el nivell.
Juguen aquí o allà?
Aquí o allà què és?
Home, allà ha de ser allà. Madrid.
Madrid sempre és allà.
Juguen al Camp Nou.
Juguen al Camp Nou, guanya el Barça, sí? I guanyen la Lliga. O sigui, ja els hi donen, sí, la Copa ja, perquè si guanya el Barça,
val.
El Madrid ja és impossible, no pot remuntar. No?
M'has convençut. Tothom a canaletes. No cal ni que comenceu el partit.
No, res.
No ja cal està. Ni que comenceu. Com a persona que en sap molt de futbol, jo et diria...
5-0.
0-1.
Un 5-0.
Sí, però com a persona entusiasta i que ara representa una nova catalanitat, 7-0 a favor del Barça, i el Madrid es perd i no arriben mai a Madrid. De tornada no arriben mai, es perden i acaba la Lliga Espanyola i el Barça s'apunta a la Premier League, bueno, que és el que hauria de fer.
Quan pregunten la porra, em sembla que és només un resultat.
Sí, correcte, és correcte. Sí.
Bueno, escolta, lo de la Premier League no m'ha... No, està bé, té el seu què. I passem dels Oscars al Bar Giró, que, com sabeu, el futbol se la pela bastant.
Jo ni el veig, o sigui, no el veig ara ni el penso veure. Només m'interessa la samarreta de Motomami i de la Rosalía, que es veu que portaran aquests senyors. Punt número 1. Què més?
Quin resultat veus amb el partit?
M'és igual. A la porra. O sigui, la porra. M'està demanant que faci la porra? Pues a la porra. És que me la bufa. O sigui, no sé com dir-te. Què t'anava a dir? Només m'interessa, t'ho torno a repetir, Motomami i Rosalía. És l'única cosa que m'interessa d'aquest partit.
Llavors el veuràs, almenys, només quan surtin els jugadors, o...?
Tu em prens el pèl, o...?
Però veuràs una mica, almenys, com surten amb les samarretes, o...?
No, és igual, ja m'ho imaginaré, tinc moltíssima imaginació. Ja he vist les fotos de l'Instagram de la Rosalía i en tinc prou. Què t'anava a dir? Em vols deixar en pau? Joder.
Aquest és Marc Giró, i passem a un to una mica més informatiu cap a la redacció d'informatius amb la Núria Travessa, que ens explica el seu clàssic.
La veritat és que jo abans vivia els clàssics amb molta intensitat, amb nervis fins i tot les hores abans, quedàvem amb la colla a perseguir-los, m'enfadava si les coses no anaven bé i no me'n perdia cap, però ara ja fa un temps que m'ho prenc amb més filosofia. Un clàssic és un clàssic, ho continua sent, i evidentment escoltaré la Transmi amb la tranquil·litat d'aquests 9 punts d'avantatge i amb l'esperança que l'equip segui de polèmiques i escàndols i aquests 9 punts doncs passin a ser 12. Va, serem optimistes i posarem un 2-0 a la porra, va, els dos de Lewandowski.
I de la redacció d'informatius cap a la versió RQ amb el Toni Clapés i la seva predicció.
A veure, Estadella i amics, sortint de tòpics, crec que guanyarem, tal com guanyarà el Barça, 1-0, i gol de la, del que és tradicional en els clàssics, que és que marqui la pepa de l'equip. En el seu dia, Ivan Iglesias, Jeffrem, i tot un seguit de peporres que el Barça té. I aquest any la pepa pepona, que per cert és un regal enverinat del gran Pep Guardiola, és la pepa Ferran Torres. Per tant, crec que marcarà minut 80, 85, els últims minuts. I aleshores ens l'haurem de xupar 2 anys més. Aquest és el meu pronòstic.
Ojo, el concepte Pepa Ferran Torres. M'agrada. I passem de la versió cap a Islàndia, que si són les 9, doncs és el Barça juga a RQ.
M'imagino un partit molt tens i, a més, fa ràbia perquè, si no fos pel cas Negreira, seria el Barça-Madrid més tranquil dels últims anys, a 9 punts de distància. M'imagino els papers una mica canviats, amb una mica més de joc per part del Madrid, amb més protestes arbitrals al Madrid. Jo crec que serà un partit que, pobre Déu, Burgos Bengoetxea estarà molt assenyalat. I també m'imagino que diumenge és un dia perquè surti Lewandowski. Per tant, 3-2, Lewandowski, decisiu.
Aquí teníem el Bertom. Jo no ho sé i per això li pregunto a la Nava Ionesta com veu el partit.
Doncs el clàssic, com el veig? A veure, jo, els que em coneixeu, ja sabeu que no segueixo molt el futbol, però un clàssic és un clàssic i si he de mirar un partit serà aquest. Per tant, sempre amb una mica de nervis, a més a casa meva el meu pare és del Barça i la meva mare és del Real Madrid, per tant sempre tenim una mica de competitivitat en això, jo sóc del Barça, ells sempre es barallen, jo intento posar pau, però aquesta vegada ho aniré a veure amb uns amics i el resultat, va, 2-1.
I ara, Aleix, toca tu, que m'has enviat l'altre àudio, vull dir, ara, sí. Ara a veure com
a veure si,
si canvies d'opinió.
Això va ser divendres, a veure si
ho provem, mira, sí, tu diràs.
Hola, Guillem, doncs la veritat és que està sent una setmana de muntanya russa de sensacions. Primer pensava que el Barça guanyaria bé perquè tornava Pedri, dominaria la pilota, seria molt millor que el Madrid, i ara quan hem sabut que Pedri no ha tingut bones sensacions i que no podrà jugar, la veritat és que sóc una mica més pessimista. Però no ho tinc clar. És un clàssic molt obert. El Madrid tampoc està per tirar coets, el Barça últimament tampoc està trobant la seva millor manera de jugar. No ho tinc massa clar. Mira, en definitiva, jo torno a signar un 1-0, ja que és la lliga de l'1-0, jo torno a signar un 1-0 i patint, que el Barça es foti a 12 i que puguem gaudir d'aquesta distància sideral durant els 15 dies d'aturada.
De moment, aguantes?
Ara et signo l'empat, ja.
Sí?
Sí. Et signo l'1-0, però abans et signo l'empat.
Perfecte.
No tinc gens clar, i més veia l'11, tampoc.
Doncs mira, acabem amb el Xavi Mutó del Via Lliure, que ens diu, ens fa la seva predicció.
A mi m'agradaria pensar que veurem una cara bona del Barça, tenint en compte que no està sent l'habitual dels últims dies, però, en fi, sabent de la importància del partit, que pràcticament podria ser una sentència de la Lliga, si surt bé, vull pensar que la part d'actitud no hi faltarà. Clarament no hi ha la mateixa pressió als dos equips, per tant, si és possible, caldria aprofitar les necessitats del Madrid, i en aquest sentit, doncs, molta confiança en Araujo i Koundé per aturar a Vinícius i a Benzema, i un Siri a Montserrat per Lewandowski, que de veritat, a veure si se'n recorda en quina direcció hi ha la porteria contrària.
Doncs 6 minuts la cosa. I mig ja arribarem a les 8 en punt del vespre, a les 9, Barça-Real Madrid, evidentment a la sintonia de RAC1. Ara tornem.
RAC1. RAC1.
Aquest diumenge a les 9, clàssic al Camp Nou. Com acabarà? Sí, sí. O potser... Des de les 7, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC 1.
Molt bon dia, Noemí.
Tu segueixes superfan d'aquest tema, eh?
Jo segueixo superfan.
Si aquest any t'has proposat convertir-te en eurofan
i muntar una festa grossa per fer allò de...
Why am I need? This is fun.
Si tens nostàlgia d'aquell... Vivo cantando.
Si t'hi vas reenganxar amb els escarats Måneskin... I ho vas flipar amb The Space Man de, precisament, Why am I need?
Aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
4 minuts i arribarem a les 8 en punt del vespre, a les 9 al Camp Nou i a la sintonia de RAC 1, Barça-Real Madrid. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Sergi Roberto i De Jong d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Amb qui no ens surt el Real Madrid, Laia?
Courtois a la porteria, defensa Carvajal, Militao, Rüdiger i Nacho, mig del camp, Camavinga, Modric i Kroos, al davant Valverde, Benzema i Vinícius.
Quin ambient hi ha ara mateix a la rodalia, Laia?
Doncs cada vegada hi ha més gent. La gent, és cert que avui ha vingut amb antelació, és un partit gran i recordem que era també una recomanació del club perquè avui s'havien d'omplir els formularis si cedia l'abonament perquè és un partit del risc. També les entrades eren nominals i de moment hi ha aquella calma tensa prèvia a un clàssic. He anat parlant amb alguns dels aficionats que avui seran al Camp Nou i la majoria em diuen que firmen l'empat. Que tal com està tot, que firmen l'empat, que seria un bon resultat, això sí. Hi ha gent que també és més ambiciosa i diu avui a guanyar al Madrid a 12 punts i Lliga ja sentenciada. Però Albert, bon ambient aquí a la rodalia.
Albert, com van les coses a la final de la Sobal? A la
Mira,
Copa Sobal?
Minut 20 i el partit sentenciat. El Barça guanya 7-16. Ha marcat 16 gols en 20 minuts i està fent una exhibició defensiva. Ja sabíem que el Barça era molt superior, però realment avui el Barça... Si s'hi posa i és ambició, pot aconseguir una tova que podria ser fins i tot històrica.
No ens ha sorprès que Xavi surti amb un Barça amb 4 migcampistes. Potser sí que ens ha sorprès el nom triat com a migcampista natural, Sergi Roberto, en detriment de que sí, hem de començar per aquí, no, Marc?
Sí, sens dubte, que és la gran sorpresa, perquè no ho ha vingut fent gaire Xavi Hernández. T'he de dir que jo, posats a tenir el quart migcampista, jo preferia Sergi Roberto que sí, ho havia parlat alguna vegada, el que passa és que sempre ens anava ensenyant Xavi que sí, el anava posant. La veritat és que a base d'anar-lo posant, havíem tingut una versió prou regular de que sí, però jo prefereixo tenir-hi a Sergi Roberto, un jugador que crec que és més rigorós, que tàcticament és més ric, que crec que pot ajudar l'equip. Crec que Xavi Hernández acaba apostant pels quatre migcampistes. Sense Pedri s'ho podria tornar a plantejar, el tema de sortir amb tres davanters, però si va pels quatre migcampistes és que busca control i busca sobretot sortida en curt. Quan el Barça va jugar, per exemple, a Bilbao l'últim partit amb tres davanters, va abusar o va optar molt per jugar amb llarg, per sortir amb llarg, buscant ràpidament a Lewandowski i els davanters. Avui només hi haurà Lewandowski i Rafinha, tenim quatre migcampistes, crec que l'equip intentarà sortir jugant amb curt, intentar tenir la pilota, i sobretot jo crec que llegeixo aquesta posició de Sergi Roberto gairebé com a mig centre i crec que jugarà per l'esquerra. Crec que una de les claus del partit d'avui és d'atacar Carvajal, el lateral més dèbil del Real Madrid, no passa per un bon moment, per allà al Barça ja li agrada atacar-lo. Valde, per tant, si té llibertat, si Valde ha d'arribar a l'extrem, si Gavi i Valde han de buscar les pessigolles a Carvajal, va bé tenir un escuder, va bé tenir un jugador que et protegeixi l'esquena com Sergi Roberto, que pot acabar fent de lateral o pot acabar fent una mica doncs, tasques defensives, que pot fer una mica de mig centre al costat de Busquets, cosa que agraeix molt el de Badia tenir normalment a De Jong, però avui pot ser Sergi Roberto a l'inici de la jugada, i això va lligat una mica a alliberar De Jong, que ja el Bernabéu va jugar per la dreta i ja el Bernabéu va jugar més alliberat, més endavant, va jugar més entre línies, va jugar una posició més avançada. Ja que no tenim a Pedri, que és el jugador decisiu entre línies, que et marca una mica el tempo, que t'arriba bé de segona línia, doncs segurament De Jong és el jugador més talentós, més capaç de fer aquestes accions de qualitat entre línies allà on és tan difícil jugar-hi i arribar des de segona línia, una de les coses que li costa més seguir al Real Madrid. I m'imagino, doncs, que Sergi Roberto en part entra per l'11, doncs també per això, perquè De Jong pugui pujar i no sigui que sí que pateix una mica l'inici de la jugada, Sergi Roberto pot fer millor.
Sí, avui la veritat que ho veig molt, molt, molt similar ara com tot el que he explicat ara a l'Almarc. Jo també soc, vaja, m'agrada posats a triar doncs si em fascina entre Sergi Roberto i Frank Kessié, ara com ara, jo em quedaria també amb Sergi Roberto.